Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Un videojoc que es pot jugar en català acumula premis. Visualment és molt bonic, tracta un tema molt important. És la història d'una guineu i els seus cadells que es veuen afectats pel canvi climàtic. En vam parlar perquè va ser el joc premiat als Premis Saga, però és que acaba de guanyar un premi internacional, un BAFTA. Enling està fet a Catalunya i han inclòs el català. Aplaudiments per ells. Avui coneixerem un dels programadors. Vivim amb intensitat la Setmana Santa, la Setmana de Sant Jordi, i hi ha molts llibres nascuts a la xarxes. Avui, que és el dia dels creadors i creadores de contingut, parlarem d'una iniciativa que va néixer com un hashtag, ha gaudit d'un recorregut ple de sorpreses fins a convertir-se també en un llibre ple d'amor i desamor. També hi ha molts llibres sobre algoritmes i altres reflexions sobre intel·ligència artificial. Saludem a la nostra AI. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui ens visiten les dones de Tindercat. El CIS ha publicat una enquesta que diu que el 41% dels ciutadans assegura que tindria una relació oberta. El Roc Massaguer ens parlarà d'una nova plataforma. Es diu Kik. També ens visita a aquesta hora un dels creadors del videojoc preciós de lluita contra el canvi climàtic multipremiat. El guanyador d'un BAFTA. El joc Enling.
Per cert, no sé per què ens espantem pel que pot arribar a fer la intel·ligència artificial si les fake news es poden fer editant un vídeo, posant-hi el nodo i posant veus d'una persona fent veure que és una altra. Anem per feina!
Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up.
Aquesta setmana acabarà diumenge amb Sant Jordi, el dia dels enamorats. Avui tenim un llibre d'amor nascut a les xarxes socials i amb relats d'històries reals. És fruit del fenomen Tindercat, del que ja n'hem parlat diverses vegades, amb un dels seus creadors, el Gerard Carol, Jerry Kerry a les xarxes. Avui hem convidat les noies de Tindercat i aquesta és el seu himne, aquesta cançó. És una cançó de l'artista de Sant Boi, John Lupi. Va ser tot un encàrrec. Carla Junyent, hola, com estàs?
Hola, Mariola, encantada de ser aquí.
Com va anar això de fer una cançó, no sé, una mena d'himne de Tindercat? No va ser un encàrrec?
Sí, sí, va ser un encàrrec al Joan Lupi, que és un músic fantàstic i un gran amic, i va fer aquesta cançó que és xulíssima, o sigui, m'encanta per ser l'himne d'aquest llibre i aquest projecte.
Amb la col·laboració de la banda Caramelo i clar, no sé si... Què li vas dir per fer la lletra? Li vau haver d'explicar què és Tindercat, per exemple? Com va anar?
Bueno, ell ja coneix el projecte.
És superactiu.
Ja coneix el projecte de prop, ha estat participant amb la banda que ens acompanyava als actes presencials i ja coneix el projecte, o sigui que ell ja sabia què havia de fer.
La cançó es diu Ara que som joves, per què heu triat aquest títol i què representa per vosaltres el concepte joves?
Doncs hem valorat diversos títols amb les autores i tal, i va sorgir aquest, i jo crec que engloba molt bé el que volem abocar al llibre, no? Que és una mica històries, viure ara que som joves, no?
Escolta, com definiu Tindercat, Carla, quan us ho pregunten?
Doncs, ostres, hem trobat diverses maneres de definir-ho, no?, en aquests anys, però la que ho resumiria, diguem-ne, és, bueno, un projecte que ha nascut molt espontàniament a Twitter, no?, nosaltres, tres joves, simplement xerrant, fent safareig una mica, i una comunitat que ha anat creixent, de gent que es volia conèixer en un moment on no ens podíem trobar massa per la pandèmia, i que al final ha anat creixent i creixent, i ens hem trobat en persona quan hem pogut, i bueno, un projecte molt xulo que ha anat creixent.
Us heu trobat i després ja podeu posar un títol tècnic, perquè, per exemple, clar, pot ser, es pot parlar d'un podcast interactiu en directe per lligar en català, que això també és un dels títols que li dieu, no?
Sí.
O sigui, com que ha sigut així de forma tan improvisada, al final heu dit, a veure, però què som, no? Una mica. Sí, som, sí. De fet, un podcast en directe, no?
Sí, ha costat definir-ho perquè, clar, va començar com a això, com a un espai de Twitter, però després ha anat evolucionant, no? Llavors costa de definir-ho al final.
Per a Tindercat, Sant Jordi és molt important. L'any passat vau reunir 1.300 persones a la vostra primera trobada presencial, i era el dia abans de Sant Jordi a Sant Cugat. No sé si us esperàveu aquest èxit, fora de les xarxes.
En cap moment crec que ens ho vam esperar. Vam estar molt contents, no?, de rebre 1.300 persones al primer show presencial, i més un dia abans de Sant Jordi, no?, l'operació Sant Jordi, que amb tot el que significa, no?, que es conegui gent, i va ser un xoc, però molt contents.
I aquest 2023 hi haurà trobada presencial per Sant Jordi, o estareu massa ocupats, ocupades firmant llibres?
Estarem firmant llibres, home. Sí, aquest any el dediquem al llibre, i estarem per Barcelona fent la firma de llibres.
Un hashtag, una trobada virtual de milers de catalans i catalanes als espais de Twitter, les festes presencials de l'amor, i ara un llibre.
No sé què faria sense el meu jardí, em s'espantaria sol que ve pel matí. De vegades sento que el conec molt bé, però després m'adono no sé res d'ell. M'agrada llegir-lo i que em llegeixi.
La Carla Uibé acompanyada, un equip de Tindercat, ha fet seguiment de les històries d'amor o desamor que han sorgit del llibre, i les han escrit aquí, aquest llibre que us presentem. Laura Calzada, hola, com estàs?
Molt bé, Mariola. Perdó, molt feliç de ser aquí.
Ja ho he vist, has entrat aquí a l'estudi i has dit, oh, és el primer cop que sóc a l'estudi. Fa molts anys que ens coneixem amb la Laura.
El primer cop que sóc parlant en un micròfon.
Clar, sí. Però escolta, què et lliga tu amb Catalunya Ràdio, Laura, si ho vols dir, digue-ho tu.
Ai, no fa falta.
El teu cognom, potser?
No fa falta, sisplau.
Home, va ser la primera veu d'aquí, la primera veu de Catalunya Ràdio. El
sí,
teu pare.
Des d'aquí, un petó allà on sigui el pare. Ai, Estats Units, en aquest cas.
Està viu, no? Sí. El Miquel, una abraçada. Sí, escolta, sí. Laura, clar, com ho has fet, això? Comparteixes autoria amb els relats amb la Laia Mauri, la Júlia Bacardit, la Laia Vidal, el Nil Montilla, no? Més gent, no? Què heu fet, investigació? Com ha anat, això?
Aquest llibre, primer l'havia escrit tot jo. Aquesta és la història. I llavors, jo estava escrivint una altra cosa, i vaig dir-los, nois, és que totes aquestes històries anàvem trobant, és a dir, hi havia, des de la bombilla em anaven passant històries, i jo també n'havia agafat algunes quan vaig anar presencialment a la festa de Sant Cugat.
La bombilla és la productora, no?
La bombilla és la productora, exacte, sí, la bombilla mèdia. I el Marc, el Nil, sobretot el Nil, em anava passant contactes i tot plegat. I jo anava veient que era una feinada. O sigui, si es vol fer bé, s'ha d'entrevistar, després s'ha de reescriure, després transcriure, després pensar la història, i volien fer unes 10 històries des de l'editorial, la Mireia. I dic, jo no ho puc assumir, però per què no fem un relat coral? I llavors vam començar a pensar alguns noms, proposar alguns noms, i crec que ha quedat prou bé. Sí.
De fet, per això, tu crec que havies anat a festes de Tindercat.
Fa un any. És a dir, jo vaig escoltar aquesta gent un dia per l'internet.
M'encanten, no?
Vaig pensar, són molt joves, estan fent un podcast, com un produït dels pares, que s'estan patant qualsevol emissora.
Tenim molt èxit, totalment.
I vaig dir, ostres, són molt espavilats, em cauen molt bé. I quan vaig entrar, te'n recordes? I jo deia, soc l'àvia, no sé què, soc l'àvia. Un dia que no funcionava l'ordinador, bueno, era una liada, però va ser molt divertit. I llavors, el que va passar va ser, farem la festa presencial a Sant Cugat. I dic, vale, vull anar. I ja em coneixes, jo, amb una llibreta, un bolígraf, i em ficava per tots els cantons.
I vas anar preguntant a la gent per què hi eren i tot això,
sí,
no?
Sí, vaig estar i al backstage, que vaig conèixer el Miqui Núñez i la seva, com es diu?
La Sara Roy.
La Sara. I va ser fantàstic, bueno, i tanta altra gent, i va ser molt divertit, i llavors, de fet, em sembla que tu em vas dir, no, una amiga teva em va dir, Carla, em diu, deixa ja d'escriure, dic, no,
sí,
vull escriure.
Estava però escrivint tot el que podia, tot el que agafava.
Clar, però això vol dir que gràcies a això ja ha conegut molta gent que anava en aquestes festes presencials i que potser són els protagonistes d'aquests relats, perquè això què és? mig ficció, és de veritat, o què?
Cada autor ha tingut la llibertat de fer el que ha volgut, és a dir, se'ls ha donat... surt d'unes persones reals, cada relat, i llavors hi ha alguns autors que han posat... s'han inventat més la història, i hi ha altres que no. Jo, els meus dos relats són... com són, perquè jo no sé escriure d'una altra manera.
Tu expliques dues històries, una es diu Tendre amor i l'altra es diu Amor fugisser. Les nostres IAs, que són l'Alba i la Joana, han posat veu al principi d'Amor fugisser.
A casa van devorar unes hamburgueses que s'havien fet portar després de passar el matí i el migdia passejant pel barri vell.
Als jardins de la Francesa, al pont de pedra o al voltant de la catedral, la Salma li anava explicant a la Marina les anècdotes que havia viscut per tots els racons.
Puc comprar-me les meves flors i a la sorra escriure el meu nom.
Era el temps de flors i la ciutat sencera esclatava sota un gran sol que havien gaudit estirades a la gespa mentre es miraven.
I si tornem?
Va preguntar la Marina. Era la primera vegada que agafava un tren des de Barcelona per pujar a Girona i tanta passejada l'havia cansada.
I tant! Va respondre la Salma amb la seva amabilitat servicial. Havent dinat, tot i que la Marina ja l'havia vista, van posar els Guardians de la Galàxia perquè la Salma s'estava mirant les pel·lícules de Marvel per ordre i li tocava aquesta.
Què, Laura, t'ha agradat?
M'ha fet molta gràcia.
Les màquines que parlen.
Són les màquines, però com ho has posat? Que has posat el text en un lloc? O...
Ah, sí, o sigui, parlen el que els escrius.
Tu escrius i llavors ens parlen. Ja, parlen. Va, què passa, soc molt boomer, deixeu-me estar.
No, que escolta que això...
Sí, sí, jo em pensava que ara anava a escoltar com teatre, saps? I de cop començo a sentir això... Vale, per...
no, i més, mira, la cançó... Has sentit que hi havia la versió de Flowers en català?
Sí.
Saps qui la canta? La Sara Roy, tot
Sara
diga.
Roy, visca la Sara.
De la Sara Roy. En el TikTok ho fan català. Escolta, Carla i Laura, heu pogut entrar en moltes històries d'amor. Fa pocs dies, clar, sortia aquesta enquesta del CIS, jo us ho he de preguntar, perquè, clar, és un programa, és un llibre sobre amor, vosaltres coneixeu molta gent que s'enamora, desenamora, deia que el 41% de les persones estan a favor de tenir una relació oberta. Això ho heu detectat, parlant amb tanta gent?
Sí.
El confirmeu,
sí, sí.
No?
Hi ha molta... Bueno, hi ha aquest món de les relacions obertes, el poliamor, etc, ha anat creixent últimament i sí que hi ha molta gent que hi està interessada, que hi és en una relació oberta, altres que no, que no en volen tenir res a veure, hi ha bastanta diversitat.
Laura?
Jo us diria que no, amb les persones que vaig entrevistar, no. Elles i ells, bueno, ells especialment, estaven molt enamorats i de moment no volen que ningú més entri en aquella relació. Estic parlant del Ramon i del Pol.
Ramon i Pol i Salma i Marina. Són
I la Marina i la Salma és una noia que veurem aquesta tarda, que vindrà a la presentació. Tinc moltes ganes de veure-la, és una noia de Cadaqués, molt maca, i jo crec que la Salma ara tampoc està molt pel poliamor.
Has posat els noms reals, també, fins i tot?
Sí, ells m'han deixat.
Ah, t'han deixat. Ja,
ells sí m'han
deixat. On feu la presentació aquesta tarda, Carla?
Aquesta tarda, molt important, fem la presentació a les 7 de la tarda a la Casa del Libro de Rambla Catalunya i us esperem a tots. Hi haurà una mica de taula rodona amb les autores, no?, amb les escriptores, i actuarà el Joan cantant la cançó.
Ah, que xulo.
Que som joves, i, bueno, estarem nosaltres també, òbviament, i... us animem a tots a venir.
No sé si hi ha un perfil típic de seguidors de Tindercat, de tota aquesta comunitat que heu creat, però sí que repasseu diferents tipus de perfils que es connectaven i es continuen connectant al vostre espai i feu com una llista de les persones campers, les persones que venen pels ha-ha-has, les titulars, les guiris, les de doble cara.
Efectivament, sí, sí, tenim varietat de gent que es connectava, la veritat, tenim tots aquests tipus i més.
I a mi sempre m'ha sorprès perquè en els espais de Twitter, qui no hagi entrat mai en un espai de Twitter, quan veus són les boletes que hi ha a dalt, que estan actives, tu hi entres i, clar, tothom et veu que has entrat, no? I no sé, jo fins i tot vaig pensar, per entrar a Tindercat m'hauré de fer com un altre perfil perquè no detectin que sóc jo, perquè em feia com vergonya. Però en general la gent no li fa vergonya.
No.
Oi?
No li
I
fa
estaven
vergonya.
Explicant allà unes intimitats. Jo m'agafava com vergonya a mi mateix escoltant allò.
Però hi ha
què
gent
passa?
Que sí que tenia una mica de vergonya. Però també era un moment, almenys quan el boom dels espais, que la gent necessitava comunicar, necessitava fer comunitat, perquè estàvem tan tancats amb el Covid i tal, que la gent volia explicar. També hi ha gent vergonyosa que et deia ai, m'agradaria connectar-me, però em fa molta vergonya. Llavors igual no...
Vosaltres fèieu de moderadors i en plan, algú aquí busca parella, i algú es presentava i un altre contestava, llavors ja quedaven fora de les xarxes, s'entén, no?
Efectivament, nosaltres fèiem una primera connexió i després tot el que passava entre ells ja, cosa seva.
No, no, jo crec que sou potser els espais de Twitter en català amb més gent, en diferència de tot el país, jo crec, no? No crec que s'hagi aconseguit tant volum de gent en un espai de Twitter en català.
Sí, jo crec que sí, sí, sí. En el moment també va ser una nova funcionalitat, per tant, la vam exprimar.
Molt bé. Escolta, clar, hi ha fans, perquè teniu fins i tot merchandatge, no? Al web plagi.cat/tindercat hi ha samarretes amb lemes, xiu-xiu-eja'm, ets casteller... Com esteu vivint el fenomen coti per coti que les discoteques ara tanquin amb una sardana? Això és brutal, no?
A mi em sembla fantàstic, em sembla que aquesta cançó és xulíssima, m'encanta, els tiets m'encanten i crec que s'estan, bueno, fent un bon lloc dins la cultura, dins la música catalana i amb els joves i que adolescents, tinguem adolescents ballant sardanes, jo crec que és...
És fort, i això, Laura, no ens esperàvem això, no? Bueno, igual el tancament que, igual de discoteques,
que,
eh?
Igual que recuperem la poesia de, jo què sé, de Pere Gimferrer, hem de recuperar... Hem
I Mercè Rodoreda, que també és molt pop, ara, a les xarxes, tothom Exactament. Està reivindicant-la.
Mira, ja que ho has dit... ho sento, però s'ha de parlar del llibre de la meva amiga Marina Porres, sisplau, ha fet una biografia excel·lent, que jo la trobo una biografia molt pop, precisament, sí. Perquè hi ha unes il·lustracions de... És, sí, sí, hi ha un revival de Mercè Rodoreda molt important.
Que xulo tot això que està passant, no?, també amb la cultura en català i amb la gent jove, no? Això ho detecteu també amb tota aquesta comunitat que feu, no, Carla?
Sí, sí, en general la cultura catalana està molt viva i la música en català, la música que escolta el jovent està creixent molt, vull dir, ja, els tiets, la Musca, la Julieta, etc, tot de Figaflowers, tot de grups, i ja no només en la música, no, en general, que ostres, que ja era hora.
Que bé, doncs arriba aquest Sant Jordi en bona forma tot això. Clar, hi ha molta gent que diu, al Twitter només hi ha periodistes polítics i enfadats i polèmiques. Oh. I vosaltres, va, hi ha un munt de gent que diu, Mariola, has vist que parlen a Twitter Catalunya? O sigui, hi ha com una etiqueta de dir, Twitter Catalunya i hi ha gent superjove. No? Llavors, coses que passen a Twitter Catalunya. O que és una manera de parlar, fins i tot, no?
Sí, Twitter Catalunya és com si fos un espai o un grup d'allò, i és un grup molt divers, hi ha de tot, literalment de tot.
I gent molt jove, i heu vist la polèmica aquella a Twitter Catalunya? És que em passa moltes vegades, això.
Sí, sí, sí.
Els shows en directe no hi ha pudor, alguns shows també vinculats a accions solidàries, com la donació de sang, també ho heu fet. I, clar, l'última pregunta seria què feu al pròxim espai de Twitter? Hi ha previst algun pròxim espai a Twitter o ja esteu amb els llibres i els shows?
Hi ha previstes certes coses. Espai no el tenim previst allò en horari, però sí que venen coses xules. Ara estem amb el llibre, no? Però d'aquí no molt... no sé què puc dir.
A mi m'han escrit per aquí que sí. Es pot dir TV3.
Què passa, TV3?
No ho sé, ha dit...
Direm això, no sé ben bé fins a quin punt...
Ai, que farem alguna cosa a TV3?
Digues alguna cosa de TV3, rotllo hype.
Ai, molt bé,
no
tothom
sé
bé.
Ara el Marc em matarà.
Vés a saber, jo...
No, però a veure, no. Ara ja està, o sigui...
Ara ja està dit.
Tindercat del llibre falsa a la TV3, però de quina manera...
Va, aquí ja no m'hi han convidat. Potser em fan escriure alguna cosa, però no em puc...
Carla, digues una paraula. Una col·laboració, un programa, un què?
Marc, què puc dir?
A veure si ens escriu.
Ha enviat un missatge dient que ho pots dir. Va, digue-ho al pop-up. Que us hem tractat molt bé, el pop-up.
No està dient res.
Escolta, bueno, els homes no manen. Va, dones de Tinder.
Com era aquell programa que feien de buscar parella a TV3? Amor, amor, tal, tal. No sé, jo m'ho imagino.
Amor a primera vista.
Amor a primera vista, era guai, eh?
No sé si... Serà un projecte molt guai i només... Puc dir que estigueu atents tots plegats i anirem dient coses, vindrem a dir coses.
Et puc fer una pregunta? Serà per xarxes o per la televisió lineal, per plataformes, per la nova OTT?
Plataformes.
Va, això vol dir tot arreu, això vol dir tot
arreu. Jo no sé res, Rica.
Bé, doncs escolta, ja tenim titular.
Soc
Tindercat, però podem dir, no? Tindercat fa el salt a TV3. Això podem dir, podem titular així el podcast, no?
Ara ja està dit.
Molt bé, doncs mira, enhorabona per tot el que heu aconseguit. Ara us faig la pregunta de dos quarts. T'has enamorat per xarxes, Laura?
M'ha costat molt respondre aquesta pregunta perquè no m'he enamorat per xarxes, però sí que les coses han anat picantones.
Has connectat amb... I tu, Carla, t'has enamorat per xarxes?
Enamorat, no. He conegut gent, però no m'he enamorat.
Bé, doncs nosaltres fem que la gent s'enamori per xarxes, això està molt bé. Va, moltes gràcies, moltíssimes gràcies a Tindercat, doncs molta sort i ja us anirem seguint amb tots aquests salts, no?, d'un espai a Twitter a TV3. Veieu? Així, fuiu! Així de ràpid.
Gràcies a tu, Maria.
Bé, i records també al Gerard, que sempre, el Jerry Kerry, que és... Sempre l'hem de trucar perquè està molt treballador aquesta hora, sempre.
Està fent coses.
Aquesta hora treballa molt. Però tenia ganes de conèixer-vos també vosaltres. Va, fem una pausa. T'has enamorat per xarxes, és la consulta de 2 quarts, i després mirarem de què parla la xarxa i vindrà el Roc Massaguer amb el programador, un dels creadors d'aquest videojoc que es diu Endling.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La consulta de 2 quarts.
T'has enamorat mai per xarxes? És que si els que esteu mirant per catradio.cat i el vídeo, ho he fet amb el globus de la Charlie i el Joel, que és un cor. I clar, i això, aquesta pregunta, els hi... Mira, els hi dedico a ells, que es casaran la setmana que ve, el dijous. Joel i Charlie, us heu enamorat mai per xarxes? Bé, un casament i un divorci, no sé, tot alhora, és un express. Sílvia Creus, hola.
Hola, Mariola.
Què diu la gent pop-up a les xarxes?
Doncs mira, força gent s'ha enamorat per xarxes, eh? El 43% diu que sí a Facebook, el 31% a Twitter i el 30% a Instagram.
Mira, i... ja és el que diuen les estadístiques, sí. Eh? Que diu, el... sí, està bastant bé, i va a l'alça, i hi ha comentaris, també.
Per exemple, la Glòria diu, sí, academonline.cat.
És una web molt efectiva, eh?
Per... Això m'ha cedit, que deia aquell. Sí. L'Antoni diu, ens vàrem conèixer per internet en una mailing list i un chat on quedàvem un grup cada dissabte a la tarda. Eren les xarxes socials d'aquella època. La relació va començar després de conèixer-nos en persona i ja portem 23 anys junts. La Veciana Petita, que va venir el dia dels fans de
sí,
Tot es mou.
Val com si fos ahir.
Com si fos ahir. Jo tinc una mica d'embúric, eh? Diu, jo vaig anar a Finlàndia a conèixer un víking a través de Tinder.
Que fort, ostres.
Un víking, eh? El David diu, sí, però només és el primer pas per conèixer algú. I el Guillem diu, sí, constantment, tots els dies, diverses vegades.
Va, anem a veure de què parla la xarxa. Estan Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, mentre el cas Negreira monopolitza el trending topic.
Amb noms i paraules com La Porta, Real Madrid, Franco, Barça, Florentino, Negreira, Di Stefano, Real Madrid TV o Mi Club. Aquestes paraules són les que fan servir molts tuiters, suposadament madridistes, que comparteixen aquest vídeo que ha fet la televisió del Real Madrid per respondre a La Porta i que ja arriba als 15 milions de visualitzacions.
Es veia molt a venir això, eh? O sigui, quan va parlar del règiment, jo dic, ui, és trending topic la paraula Sareb.
Perquè el govern espanyol aprova avui destinar a lloguer social 50.000 habitatges de la Sareb, l'anomenat Banc Dolent.
I Ganondorf.
Ganondorf perquè aquest personatge de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom estrena nova imatge.
Hi ha conversa sobre diversos programes de televisió.
Solos, el reality de Telecinco amb l'etiqueta Solos 18A i noms de participants de La Isla de las Tentaciones 13, com Lídia o Naomi.
Sí, sí. Supertòxics, tots aquests. La nova Llei General de Comunicació Audiovisual col·locarà els creadors de continguts al mateix nivell que les plataformes, una cosa que vam avançar i que ara s'han sabut més detalls.
Sí, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència diu que els usuaris d'especial rellevància han d'estar inclosos al registre audiovisual. Per això ha creat una nova categoria que inclou els principals streamers, youtubers i influenciadors que s'hauran de registrar com a prestadors de serveis perquè quedi constància de la seva activitat. Amb aquesta llei que els equipara a la resta de plataformes i canals es podrà controlar les seves activitats comercials i campanyes publicitàries i també s'hauran de tenir normes com ara assegurar-se que certs continguts són per a més grans de 18 anys, que no fan incitació a l'odi o que ajuden a reduir el consum d'aliments i begudes poc saludables entre els menors.
Per tant, podríem dir que Roc Massaguer, hola.
Hola, Mariola, què tal, com estàs?
Que arriba, o no sé quan arribarà, però de fet és un projecte de llei encara, no? La regulació,
sí, no, això és
els
un
creadors
informe,
de continguts.
És un informe que recomana l'esborrany, però sí, acabarà arribant. A mi em sembla molt bé.
Perquè hi ha gent que es queixava també que en el nivell publicitari no pot ser que hi hagin com unes lleis o unes normes per a les grans plataformes i després un creador de continguts que mou tantes marques no tingui... No hagi de moure's igual, no?
Si hem de regular quin tipus de publicitat es fa, s'ha de regular aquella que impacta més, i la dels influencers des de fa molt temps impacta molt. Llavors, té lògica, després ja veurem com es fa, com s'aplica, i podem criticar els detalls, però em sembla lògic.
A tu et sembla bé com a creador sí, que això passi?
Sí, sí, perquè no té sentit que la televisió estigui molt regulada o la ràdio estigui molt regulada i una altra cosa que té molt d'impacte no ho estigui gens com està ara, per tant a mi em sembla bé.
S'han d'equiparar tots aquests sectors. Doncs va, fem una pausa i en Roc avui ve carregat de molta actualitat.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes. Amb Mariola Dinarès.
aquelles coses bones que ara hem oblidat. Sembla que hi ha llum de nou i et vull dir no sé què em passa, penso massa en tot i mai encaixa, però sembla que el que sento ens mou i t'he de dir. Sé com va i no vull tornar sol allà, és que estic enganxat entre un somni i la realitat. Cada segon que batega, aquell batega per dos, i jo per dins que em vaig desfent a poc a poc. Ei, tot és diferent.
Ets el pop-up al programa de tendències a les xarxes socials i al món digital de Catalunya Ràdio. Ells són Iglú, el duet barceloní de Bedroom Pop. Iglú acaba de publicar el seu nou disc. Entre un somni i la realitat, la banda que conformen Mark Hampshire i Marc Gelabert continuen apostant per portar la sonoritat més moderna al panorama català, sempre tenint clars els seus referents com Tame Impala o Coldplay. Entre un somni i la realitat és una novetat 2023. Avui estrenem, i com cada dimarts és el dia dels creadors i creadores de contingut, i bé, en Roc Massaguer, com sovint, ens posa el dia de tot el que passa. Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal?
Abans ja hem fet aquesta primera part d'això de la Comissió Nacional del Mercat de la, i de la Competència, la CNMC, que ha publicat aquest informe de valoració, ja n'havíem parlat, sí. Però avui, de fet, el Digital Xataca n'ha fet com molt de detalls i per tant, se n'ha parlat d'això. Però coses que passen aquesta setmana que et vull preguntar, que jo dic, mira, esperaré que vingui el Roc dimarts per preguntar-li. Clar, demà passat desapareixeran, ja segur, tots els tics blaus de verificació que no siguin de subscriptors de Twitter Blue. Això ho va dir, no ho sabem segur.
Segur, però, no ho sé, perquè havia de ser segur l'1 d'abril i ara, doncs, suposem que és segur el 20 d'abril, també. Ja ho veurem.
Hi ha gent que està marxant de Twitter. Tu, en principi, et mantens, no?
Sí, jo aguantaré fins l'últim moment, perquè si jo estic bé en un lloc i jo disfruto, a mi m'agrada molt Twitter.
L'altre dia vam connectar
gaudir, doncs marxaré,
amb el nostre corresponsal, amb el Francesc Garriga,
sí.
Que n'explicaven això, no?, que hi ha hagut un mitjà de la ràdio pública americana que ha decidit marxar de Twitter.
Sí, perquè bé, s'han enfadat. Jo, com que amb l'Elon Musk no em fa cas, ni per bé ni per mal, doncs no tinc aquest problema. Bé. Però sí, hi ha hagut gent que està marxant, sí.
El teu compte de Twitter, per això hem vist coses,
sí,
que has
estan
fet.
Estan passant coses.
Passant coses, que diu el Romero. Veiem dues coses que ens criden l'atenció. La primera, que divendres hi torna a haver, i tu hi tornes a participar, al FIBA 3x3 d'Ibaiguanos.
Això, el meu Twitter no ho has vist. Que jo hi torno a participar.
Ara he parlat més de... Mira, avui estem traient titulars aquí.
L'Ibai no ha presentat els equips. Seria estrany que els equips que vam participar a la primera edició no estiguéssim a la segona, però...
Creador de bàsquet.
T'estàs avançant.
Un dels copresentadors, el Triple Amenaça podcast de
sí,
Catalunya Ràdio.
Sí, de NBA.
Avui
sí.
Hi ha nou podcast. Escolta, hi ha catalans que no estan dormint els caps de setmana. O sigui, explica ràpidament què està passant amb la NBA.
Doncs que estan en play-off, van començar aquest cap de setmana el play-off i estem parlant el Triple Amenaça, evidentment, ens poden sentir cada setmana a l'aplicació de...
De les plataformes.
De les plataformes
a catradio.cat, Triple Amenaça o a Spotify.
I estem amb el Jordi Colomer.
Val, llavors... però és igual.
Ja, divendres hi haurà això. I potser hi seré jo.
És la segona edició, que són uns partits del 3x3 de
sí,
bàsquet, no?
Sí, exacte, a l'Ametlla de Vallès.
Jo recordo que l'any passat hi vas participar tu amb la Laia,
sí.
No? Amb la teva companya, amb la teva dona, i
podria ser...
Que es tornés a
repartir. Podria ser que hi tornés a anar divendres.
Bueno, estarem pendents d'això.
O sigui,
l'Ibai farà tres coses alhora?
L'Ibai, jo, de veritat...
Pobre, estem patint per ell.
Bueno, i perquè el seu equip d'eSports va perdre, que si no, divendres a aquella hora jugava també, i jo no sé què hagués fet.
Ah, jugava a coi a aquella hora.
Jugava divendres, com que van perdre ja no, però sí, no, és que se li complica tot.
Cada vegada el veig més cansat,
jo també,
realment,
jo
no?
També, jo també.
Va, la segona. Munto una IA que tuiteja sola sobre l'NBA i els dos dies se'm converteix en fan dels Lakers.
Sí. Sí, és que és buf, això... A veure, ho intento explicar molt ràpid. Se'm va acudir de jugar amb una intel·ligència artificial, perquè és una cosa que em fascina i em fa por al mateix temps i m'agrada i em preocupa i tota la vegada, i vaig voler-ho provar. Llavors, a través de ChatGPT i una mica de programació que m'ha ajudat gent de la meva comunitat, perquè jo no en sé, hem fet un programet que agafa estadístiques de l'NBA i automàticament, quan s'acaba un partit, només amb l'estadística, s'inventa un tuit molt cunyat. O sigui, en plan, aquest ha fet molts punts, doncs és el millor. Aquest ha fallat molt, doncs és el pitjor. Fa una cosa... Volíem parodiar una mica aquests seguidors, com jo mateix, que de vegades opines sense haver vist els partits.
És que, a més, l'NBA, jo crec que és el primer lloc del món on s'han monitoritzat molt les dades.
Sí, diríem, sí, Estats Units en general.
El Big Data, sí, però sobretot l'NBA, no?
Sí, el béisbol també ho van fer molt, però sí, sí, sí.
Fins i tot es juga molt en això, no? En saber moltes dades,
pensada,
no?
La estadística. Sí, sí, sí.
Vull dir que són molt innovadors i, clar, tu li vols donar una mica la volta.
Sí,
també,
volem
això,
que
no?
Facin la pitjor opinió possible i llavors ho hem fet en anglès i bé, funciona bastant bé, però de vegades doncs es fa de fan dels Lakers, jo soc dels Celtics i per tant aquí era una mica la broma, però està bé perquè l'hem de controlar. Però això em porta a parlar de que em vam fer una en anglès de l'NBA i durant, mentre es provava em vam fer una en castellà per parlar de la Kings League. I aquí sí que hem tocat, aquí hi ha problemes. Perquè ens ha sortit molt masclista.
O sigui,
però molt.
La IA s'ha convertit...
Bueno, clar, no és que s'hagi convertit, és que li diem, fes un tuit, per entendre'ns, un tuit de merda sobre la Kings League i quan només hi havia nois no passava res. Però quan ha començat a haver-hi coses de la Queens League, de seguida li surt, i les dones per què juguen i no sé què, i l'hem d'anar, i és un experiment molt interessant. Li hem posat, no faci servir estereotips de gènere, no, o sigui, li hem posat tota la... i segueix.
I continua.
La força que porta dins, bueno, ho esborrem, però ens sembla molt interessant el com, al final és un mirall.
Clar.
Del tipus d'usuari que tuiteja sobre aquest tema. Per
però
tant,
amb aquesta broma esteu explicant un munt de coses, no?
Exacte.
Perquè aquí la tira de vegades la gent que programa, hem parlat dels biaixos,
sí,
no? A l'hora de programar...
I t'asseguro que hi ha una
passar,
frase
no?
Que diu, no facis servir estereotips de gènere, no menystinguis a ningú. O sigui, de veritat que ho té a les seves instruccions.
I se'n va això,
i
igualment.
És igual. I com que volíem fer un tercer en català, ja l'hem fet.
Ah, jo anunciat, segueixo.
Sí, l'hem anunciat. No està automatitzat encara. I aquesta és un compte que parlarà de la Queens League. I és una iaia, ens hem inventat una iaia que no entén res, però li agrada, està molt a favor de la Queens League.
La iaia Cuela.
Es diu la iaia Cuela, que és Queens League, la podeu trobar a Twitter. De moment ho fem, tot el que posem és fruit de ChatGPT, però manual.
Jo quan vaig veure aquest nom dic, mira, també Laia, un homenatge.
Laia, sembla Laia, sí, sí. Laia Ia, però és la iaia Cuela.
La iaia Cuela,
i aviat,
va, seguiu a Twitter.
Intentarem que aviat sigui autònoma. Que
però
faci...
al fons és com un petit bot, no?
No, un petit bot no, és un bot.
És un bot,
sí,
no?
Sí.
O sigui, ara li
I
diem...
a més, sí. ho explicitem i tothom sap. O sigui, no volem enganyar ningú, Twitter et permet posar una etiqueta de dir està automatitzat per aquesta persona i ho expliquem tot i no volem enganyar ningú, però ens sembla un experiment interessant.
Mira, i ja avanço que nosaltres, clar, el diumenge és Sant Jordi i nosaltres hem dit aquest any al pop-up què podem fer per Sant Jordi per obrir una mica la ment i mirar cap al futur que tingui a veure amb la tecnologia. És el boom de la intel·ligència artificial. Per tant, aquest divendres farem un especial amb el Jorge Carrión i amb el col·lectiu Estampa de la CCCB, que són programadors i que, clar, estem dient els algoritmes creatius ja han arribat.
Sí, però ui.
Quan escriurà una màquina un bon llibre?
La paraula clau és bon,
clar.
Perquè el llibre ja te'l pot escriure. Ara,
això,
que
això,
sigui interessant...
Reflexionarem, filosofarem sobre això, però ja és aquí, perquè diem de la màquina d'escriure a les màquines que escriuen.
Sí, i tant.
Sí, hi ha un munt de coses
estan,
que passen.
Ens estan traient la cosa xula.
I tot això ho estem explicant i ens està mirant fixament un programador. A veure què pensarà tot això, perquè tu, el teu compte de Twitter, no m'hi felicitaves el 30 de març, els creadors Endling, Extinction is Forever, un videojoc sobre el canvi climàtic fet a Catalunya, va guanyar un BAFTA. I tenia moltes ganes, també vam entregar fa pocs mesos també un millor videojoc de l'any en català, al Saga. Saludem el Javier Ramello, que és cofundador de Herobit Studios, desenvolupador d'aquest videojoc preciós que es diu Endling Extinction is Forever. Javier, què tal?
Hola, bona tarda.
No. Quantes coses de programació, no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros cuando empezamos con Herobit, yo era el único programador y fíjate, al final éramos 25 en la empresa y yo me he desentendido un poco de esa parte, o sea que ya llevo tiempo gestionando la empresa, pero la verdad es que a mí todo esto me fascina, esto que estabais hablando de la IA y tal, para mí es también un descubrimiento y estoy gozándolo.
Tots els programadors, no sé si ja, fins i tot es poden ja programar videojocs amb, no? Amb IA, no?
Parts petites.
Sí, partes. No, todavía, ¿eh? Todavía no existe el botón de hazme un videojuego, pero bueno, tiempo al tiempo.
Perdona, que li vull fer una pregunta. Tu has sentit que vas entrar com programador i ara ets un empresari.
Sí.
No?
Clar.
I això no t'ho expliquen gaire, i molta gent entra per fer videojocs i s'acaba trobant amb aquesta part que se't pot donar bé o no de gestionar pressupostos, de gestionar gent, i que no és tan agradable perquè és complicada.
Sí, de hecho yo siempre que hago alguna charla para alumnos o gente que está estudiando que quiere salir a como meterse en el mercado de los videojuegos, yo les aviso, si queréis montar un estudio indie, olvidaos de prácticamente de lo que es de desarrollar, ¿no? Porque a la larga os vais a convertir en alguien que gestiona un equipo y yo creo que una de las cosas que hemos hecho bien en Herobit es contratar a gente que sea mejor que nosotros en las tareas que nosotros empezamos,
claro.
¿No? Tú, Javier, no ets d'aquí? D'on ets?
Yo soy de Alicante.
Però vas venir a fundar aquesta empresa aquí a Catalunya, no?
Sí, sí, llevo en Cataluña ya 12 años y, uh-huh. y bueno, vine aquí porque el mercado laboral era mucho más grande que en Alicante, había muchas más oportunidades, estudié en Alicante, pero me vine aquí a trabajar en una empresa de becario y bueno, poco a poco fui pasando por diferentes empresas hasta que al final di el paso y junto con un colega que casualmente es de Elche, pero vivía aquí, lo conocí en una empresa aquí, pues nos juntamos y montamos la empresa.
Clar, i ara dos està bastant aclaparat, no? Perquè, clar, has creat una empresa que ha fet un videojoc que li han donat un BAFTA a nivell internacional. Això és brutal, no? Perquè és una empresa independent, no?
Sí, sí. Nosotros, digamos que invertimos nuestros ahorros, no teníamos ningún... inversor o socio capitalista ni nada, simplemente dijimos, bueno, pues cada uno tenemos esta cantidad y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y entramos en GameBCN, que es una incubadora de aquí de Barcelona, nos ayudaron a dar los primeros pasos, estuvimos incubados con ellos 6 meses y bueno, el proyecto que estábamos haciendo, que era un proto-endling, ¿no? Pues funcionó bastante bien, tenía buena recepción y seguimos adelante hasta que finalmente, uh-huh. después de un año y pico, conseguimos firmar un acuerdo de distribución y ya sí que crecimos.
¿Es pot considerar que es un serious game? ¿El endling o no sé?
No me gusta considerarlo como un serious game. Nosotros lo que siempre hemos intentado es hacer un juego que ante todo sea divertido, que entretenga a los jugadores y luego que tenga un mensaje concienciador que cale de fondo, ¿no? Que esté siempre presente a lo largo de la historia. Es un poco la serie de identidad de Herobit Studios. Lo que queremos hacer es este tipo de juegos que ante todo son un producto de entretenimiento, que la gente se lo pasa bien jugando y no son un documental, tú no vas a que te cuenten, a que te instruyan, ¿no? Simplemente pues tú lo juegas y todo el contenido que ponemos, todo el mensaje que ponemos està de fondo i tu lo vas captando.
I molt bonic, no, rock, perquè, per exemple, tota
sí,
la música aquesta que estàs sentint és la música del joc.
Sí.
I clar, no? O sigui, tu ets una guineu, no?, que ha de protegir, jo dic cadells, però no sé si es diuen cadells.
Sí,
ells.
Sí, el concepto es muy sencillo. En un futuro en el que los humanos nos hemos cargado los recursos del planeta, siempre basándonos en predicciones científicas. No queríamos plasmar un futuro de ciencia ficción que sonase como muy alien, ¿no? En realidad es lo que puede pasar en los próximos 100 años. Pues presentamos un animal como una zorra que a día de hoy está muy lejos de estar en peligro de extinción, pero en este futuro incluso los zorros que son tan adaptables uh-huh. lo están y tiene 4 cachorros y tiene que protegerlos de los peligros del entorno, ¿no? Y evidentemente el principal peligro es la situación a la que el humano ha llevado a toda la, digamos, a todo el entorno y los peligros.
Jo m'he quedat tan callada en un tronc amb foc i no sé, o sigui, hi ha un moment que pots anar per sota terra, no? Però no, sí. Saltar, però no m'acaba de saltar, estic encallada, després continuo.
Bueno,
tens, què ets a fer? Tens alguna tècnica per
sí,
superar
això? Hay que escuchar mucho el entorno, hay como muchas pistas.
I anar mirant a tot arreu.
Eso es, sí, porque es un juego que a priori, según empiezas, solo puedes moverte a derecha y izquierda, pero al cabo de muy poco tiempo te das cuenta de que todo lo que ves en el fondo también puedes llegar.
Aquesta és la clau, és que jo pensava, com pot ser que sigui això lineal? Sembla Mario Bros.
Claro, no. La idea ahí era que bueno, en un juego que es lineal, normalmente las cosas que dejas a tu izquierda si vas avanzando hacia la derecha, las dejas atrás y no te importan, pero nosotros queríamos que el jugador fuese consciente sí, de cómo el entorno ha ido evolucionando, ¿no? Entonces tienes que recorrer las mismas zonas varias veces y cada día que pasa va cambiando y va empeorando, entonces vas viendo pues en un río donde antes había peces, ahora es un camión de basura, ha tirado un montón de basura, se ha contaminado, ya no hay peces y cada escenario del juego representa un problema medioambiental real. Y el entorno, digamos, el juego te fuerza a revivir esas situaciones y a ir viendo cómo todo va cambiando.
És una gran metàfora, això. El joc està disponible en català i 27 idiomes més. Recordo quan em van donar el Premi Saga que vau dir, és que clar, estem aquí i havíem de posar sí o sí el català, no?
Sí, como no es una lengua que esté soportada directamente por ciertas plataformas, nuestro distribuidor no la consideró, pero nosotros dijimos, oye, mira, a nosotros no nos cuesta nada hacerlo porque somos de aquí y podemos hacer la localización nosotros, así que se lo propusimos y les pareció bien y bueno, genial.
Ara has explicat una petita trava que hi pot haver. Pots explicar perquè la gent ho sàpiga? Perquè moltes vegades... Per què aquest joc no està en català? Si es fa aquí, per què no ho fa? Quant costa? Per què no hi ha algú que ho pagui? Pots explicar quines són les dificultats amb les que es troba un estudi i els motius per als quals no ho farien en català, tot i que vosaltres sí que ho heu fet?
Bueno, por un lado hay un motivo económico. Endling, por suerte, para nosotros es un juego que no tiene diálogos porque lo único que tuvimos que traducir fueron los menús y poco más, porque al final es un juego que se nutre mucho del environmental storytelling, que es contar una historia a través de los elementos del entorno, y ahí no hay textos ni diálogos. De hecho, la zorra no puede escuchar ni entender nada de lo que ocurre a su alrededor, pero claro, tienes que traducir otra serie de cosas, ¿no? Entonces, las plataformas mismas te dicen que si tú estás soportando un lenguaje, tiene que estar bien, y tienes que pasar como una certificación de las palabras clave, sobre todo, que implican a la plataforma en cuestión, tienen que estar traducidas según sus criterios. Entonces, cuantos más idiomas localices, pues más complejo se hace, aparte del coste económico que tiene, ¿no?
No, home, la veritat és que és preciós. Jo no sóc molt habitual jugadora, però m'agraden els jocs que són bonics, com Gris, per exemple, també hi he jugat. M'agraden aquests, no?, que et quedes allà com és un parèntesi i que és bonic, et fa pensar i et fa jugar, però sense molt d'estrès, no? Vull dir que no sé què?
No és estressant perquè no et venen bitxos que t'estan matant tota l'estona.
Nerviosa,
però no és un joc per estar tranquil, eh? Sí. No et deixa estar tranquil perquè tota l'estona estàs patint i dient, ai, que em quedo sense cries.
Sí, bueno, era un poco transmitir esta urgencia, ¿no?, de salvar a los cachorros. Tienes una barra de nutrición que va bajando y si llega a cero, un cachorro muere, ¿no? Entonces,
ai, això és ara m'hi haig de trobar. Sí. Que sapigueu que és en mòbil, jo el tinc en mòbil i de les dues plataformes, doncs, als dos mercats, no? Quina és la principal dificultat per fer un joc d'aquestes característiques?
Yo creo que la búsqueda de financiación es la principal traba, ¿no? Porque al final un proyecto... es como tiene mucho riesgo porque desarrollas un proyecto durante quizá 3-4, Endling ha sido 4 años y medio y no esperas obtener beneficios hasta que el proyecto no está en el mercado. Sí los tiene, porque al ser un producto artístico, ¿no?, con que la capacidad que tenga o el potencial que tenga de ventas es algo bastante subjetivo, pues no sabes si va a funcionar o no. Entonces, claro, para un inversor es una inversión muy arriesgada.
Doncs mireu, amb vosaltres han afinat, vull dir que enhorabona amb tot el que heu aconseguit. Ens queden 3 minuts, però jo, és que com que ja he avançat al començar, que tu fa dies que dius, Mariola, hem de parlar d'aquí,
sí,
d'aquesta plataforma que la gent parla. Tu l'havies sentit a parlar, Javier, el Kik?
No, la verdad que no.
Doncs va, explica'ns què passa amb això.
És una plataforma de directes, com podria ser Twitch. De fet, s'assembla molt gràficament a Twitch. I se n'està parlant últimament perquè hi ha gent, grans creadors, que han anat cap allà, i alguns altres grans creadors que diuen, ai, compte, anem en compte, perquè aquests poden ser la competència de Twitch. El seu principal atractiu és que tenen una legislació, una normativa més laxa en quant a casinos, apostes, joc, etc. És a dir, coses que no es permeten a Twitch sí que es permeten en aquesta plataforma, que sembla que té darrere un d'aquests casinos, és a dir, un d'aquests casinos ha muntat la pròpia plataforma, però aquest és una mica l'inici, però clar, després tu pots fer el que vulguis, allà no estàs obligat a fer això. I després l'altre avantatge és que Twitch et quedes només un 50% del que generes i allà és un 90%. És a dir, que pots guanyar més diners,
però que no sigui
clar,
el principi per agafar la gent i després dir, sí, doncs ara no us donem el 90 i us donem el 90.
Bueno, el que ha passat de tot arreu.
Ha passat clar,
i sobretot
també,
has de tenir l'audiència, has de ser capaç de moure la teva audiència de Twitch o d'on sigui cap allà perquè es mantingui i et segueixin donant els diners allà. Llavors, jo no crec que sigui una alternativa molt viable, perquè altres ja ho han intentat i han fracassat, però està bé que la gent en sàpiga i quan algú et digui Kik, tu diguis sí, el Roc em va parlar.
O sigui, això, Kik, i no sé, hi ha alguns creadors que estan dient, això haurien de fer fitxatges a Kik, no?
Clar, és el que estan fent. Clar. Llavors, clar, alguns han dit, ai, doncs jo m'ho plantejaria. Què vol dir? Si em pagueu una morterada, jo me'n vaig.
I tu, si
jo vaig dir ahir, jo vaig dir en el meu directe, a mi em poses 1 milió d'euros, que és el que probablement li oferiran al xoc és un d'aquests, i jo me'n vaig allà i faig el que hi ballo i el que em diguis. Amb 1 milió d'euros que em pago la hipoteca, el cotxe...
Però poden arribar a pagar 1 milió d'euros?
A mi no, però a d'altres sí.
Sí? Amb el xoc jo crec que també diria que sí.
El xoc segurament, ell ja guanya probablement aquesta xifra a Twitch.
Ah, clar, tant, si ja la guanya...
Clar, bueno, doncs les oferiu una mica més, no?
Ostres, això s'està posant molt bèstia, eh?
O sigui, que el que vagi cap allà ja sabreu que el motiu pel qual ha anat cap allà.
Escolta, molt interessant tot. Espero que mireu imatges d'aquest videojoc preciós.
El joc és preciós, el recomanem. I
és
no,
molt,
no està
és
gaire
molt
car,
bonic.
No sé quan val ara, estic...
9,90 m'ha costat a mi el telèfon.
Sí, en mòbil està alrededor de 10 euros, en PC i consoles està alrededor de 30 euros, però sempre hi ha algun descuentillo.
Està bé, val la pena.
Esteu treballant en una altra cosa o encara esteu... Sí?
Sí, estamos trabajando desde hace ya meses en un proyecto nuevo súper interesante.
Ai, quin tema, quin tema, ja s'acaba el temps.
No pot dir res, Mariola,
que
va a la presó, que no pot dir res, que té un contracte que no pot dir res, home.
Estic amb els titulars avui molt on fire. Bé, som la Mariby Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, el Jaume Borja, el Joan Arenyes, la Montse Duran i el Miquel Jari, el control central, qui us parla, Mariola Dinarès Siquera. Demà tindrem el Kahoot amb el Joan Arenyes i la Marta Cristià, anirem al Congrés EdTech centrat en les solucions tecnològiques en el camp de l'educació. Sí, us ho he de dir. La IA també ha arribat al camp de l'educació. Adéu-siau, us deixem amb el Catalunya migdia.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio. You heroes, man. Put your chin up and your chest out.
death.